És tot, actualitzarem les notícies a les 2 a l'informatiu migdia amb José Luis Galindo. Ara comença Vida Saludable.
Més informació a ib3notícies.com.
IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
Molt bon dia, benvinguts al programa Vida Saludable, dissabte 10 de gener, a la fi, han acabat ja les festes de Nadal. Sembla que aquests dies estan sent complicats per això de pujar-se a la bàscula per tal de comprovar si efectivament hem engreixat aquestes festes. Podríem dir que ja han acabat les festes, però ni molt manco. A les Illes tenim aquesta trilogia cultural, social i festiva on passant gust seguit del Nadal, de Sant Antoni, només queda ja una setmana, per cert, i del patró de Palma, Sant Sebastià. I això també vol dir menjar xua i botifarró i celebrar. No obstant això, avui volem dedicar el programa a la importància de l'esport en la nostra vida, que avui en dia, per exemple, a la nostra comunitat hi ha una gran part de la població que el practica absolutament tot l'any i és molt positiu per a la nostra salut. En conversarem amb els nostres dos convidats avui als estudis d'IBT Ràdio, com són Joan Llobera, membre de la Junta del Col·legi Oficial de Llicenciats en Educació Física i llicenciat, lògicament, en Educació Física, que vendrà acompanyat per un preparador i llicenciat com és Xavi Bonnin. A més, vos contarem un projecte que fa calviar ben interessant com és l'Escola Municipal d'Hàbits Saludables. Per tant, si la setmana passada arrencàrem amb el 2026 amb canvis en els hàbits saludables de la mà de la deshabituació tabàquica, avui volem que vos mogueu, que faceu esport, tant si no el feis mai com ara ja és un gran moment per reprendre'l, perquè si vos fascina i esteu enganxats, avui abordarem com l'esport és efectivament sinònim de salut. I també amb el doctor Anton Pujol, investigador, esportista i expert en endocrinologia, ens contarà per què han de treballar la força, per què la creatina és molt important i si realment les tirites aquestes del nas que ara han tornat a posar-se de moda funcionen o no. Tot això és part del menú d'avui, no perdem més temps. Benvinguts aquí i ara a Vida Saludable. Començam. Els inicis de l'esport es remunten a la prehistòria, amb activitats de supervivència com la pròpia caça. Això evolucionà a competicions i rituals socials a civilitzacions com Egipte, Mesopotàmia o, per exemple, les Olimpíades de l'antiga Grècia de l'any 776 abans de Crist i més tard a Roma, el Coliseu Romà i el Ludus en gladiadors. L'esport modern arribà a Anglaterra al segle XIX, concretament a les finals ja, i quan l'any 1886 nasqueren els Jocs Olímpics més moderns a Atenes. Laura Calafat té més detalls, com sempre. Molt bon dia, Laura.
Molt bon dia, Carlos, i molt bon dia a tothom. Els esports han evolucionat molt d'ençà de la supervivència, una pràctica elitista cap a una competició globalitzada. A Espanya, actualment, segons dades del CIS, el 48% de la població espanyola practica esport de manera més o manco habitual, encara que el 52% no fa exercici. 4 milions d'espanyols fan esport federat. Els professionals de l'esport són els llicenciats en Educació Física i cada any a Espanya es matriculen prop de 25.000 persones en CAFIT, que són les ciències de l'activitat física i de l'esport, estudis que ja es poden fer a l'UIC, per cert.
En el programa d'avui, on té un pes important i pràcticament monogràfic, l'esport tenim dos llicenciats en Educació Física. D'una banda, donar la benvinguda a Joan Llobera, ell és membre de la Junta del Col·legi Oficial de Llicenciats en Educació Física i també és llicenciat, lògicament, en aquesta disciplina. Com està, Joan?
Molt bé, moltes gràcies per convidar-nos.
Com ha anat el Nadal?
Molt bé, també. Tranquil·let, com he dit abans, acabant de ser pares, i això ha estat un Nadal molt tranquil.
És ràdio, no hi ha imatge, per tant, els nostres oients no poden imaginar-se, si no coneixen el nostre convidat com és físicament, ja els hi puc dir que aquesta mitjana de 3-4 quilos que els balears hem engreixat no és escàs d'en Joan Llobera ni d'en Xavi, que el presentarem, perquè s'ha cuidat vostè, està en forma.
Sí, hem menjat bé, hem mogut, així que sí.
Perfecte, un altre exemple.
I també tenim a Xavier Bonin, preparador i educació físic. Com a tot, Xavi? Benvingut.
Molt bé. Moltes gràcies per tornar-me a convidar aquí a estar amb vosaltres. La veritat que és un plaer sempre venir aquí i fer una xerrada agradable i intentar donar els nostres consells perquè la gent estigui millor.
A tu, Xavi, no te demanen si has fet esport perquè aquí un servidor l'ha vist corrent, l'ha vist entrenar perquè el veu i, bueno, tu, això de Nadal per tu són 365 dies i és igual, no?
Sincerament, enguany ja he dit, mira, he estat anys competint a culturisme natural i sí que els Nadals per jo eren com un dies normals i sí que enguany he dit, disfrutarem els dies 25, 26, 24, 31, su, però els altres dies sí que farem que siguin dies normals i l'únic que sí que jo faig és els dies que sé que menjaré un poc més, també faig una miqueta més d'exercici i així intento empatar.
Com que ja poden dir que ets una mica un col·laborador de l'esport en el nostre programa de ràdio de tele, jo crec que tu tenies una frase per Nadal que era «Anem a guanyar-nos el torro». No sé si l'has aplicada als teus alumnes o tu mateix, és a dir, el que tu has dit. Si m'ho pas, faré més esport.
Exacte, sí, sí. La frase la seguim aplicant i, de fet, la seguiré aplicant sempre que pugui, perquè és veritat que després els torrons com que entren millor. Dius, mira, me l'he guanyat, així que cap endedins.
A veure, pregunta per tots dos. Notau que han canviat els hàbits? És a dir, el dia 26, molts gimnasos privats obrien, probablement també qualque municipal i les vostres consultes que teniu, evidentment. És a dir, el Nadal, abans, seien de... jo dia 23, pas fins dia 7 de gener. No és vera, hem vist uns gimnasos, hem vist gent molt conscienciada, els hàbits estan canviant i gent fa esport, encara que sigui Nadal, no xerradors disciplinats com vostres que estan llicenciats, sinó de gent en general.
Sí. A veure, jo crec que més que està canviant, s'està polaritzant molt la població. Crec que hi ha gent que està molt conscienciada i que el dia 26, malgrat sigui festiu, t'exigeix que tinguis el centre obert perquè ells volen entrenar, però després també estem veient les estadístiques que més de la meitat de la població no fa res, no fa cap tipus d'exercici. Per tant, crec que la gent conscienciada sí que de cada vegada és una conscienciació molt més profunda, és a dir, entenen que l'exercici físic ja no només és oci, sinó que és salut, però encara ens falta molta gent que no fa res o per desconeixement o per falta de temps, que sempre consideren que és una excusa perquè el temps sempre se pot trobar, però, vaja, el meu punt de vista és estar polaritzant una miqueta més la població. Hi ha gent sedentària, molt sedentària, és que hi ha gent que no fa res.
De res.
De res, de res. I després la gent que comença a entendre que fer exercici per ella li aporta benestar, en el moment en què ho deixen, noten que perden aquell benestar. Per tant, hi ha aquest efecte droga, no? Per dir-ho d'alguna manera, s'enganxen, i aquesta gent sí que està superconscienciada de que no vull deixar d'entrenar ni un dia. Bé, ni un dia no fa falta, però que si puc no perdre aquest hàbit, no el perden, i això està superbé. Però és veritat que també considero que no és un canvi a nivell de tota la població, sinó que hi ha gent que de cada vegada s'atira més cap a un sedentarisme més absolut, i després hi ha altra gent que sí, s'ha conscienciat, miqueta en miqueta.
És com els extrems, no?
Sí, sí, realment seria així, una miqueta.
Xavi?
Jo penso una miqueta com en Joan. És veritat que falta molta cultura esportiva, saludable, però sí que gràcies a la feina que fem un poc en nosaltres i també una miqueta les xarxes socials, que a vegades sí que surten moltes coses dolentes, però sí que cada vegada donen consells més bons de com ens hem de cuidar. Això fa que la gent com a que rep tips i va veure gent que es vol menjar a sac, que es vol moure-se, que es vol també baixar una miqueta ritme de vida que duim, que una miqueta per la societat és la que vivim sempre anant revolucionats i també s'està veient una miqueta que el que és meditar o mindfulness o aquestes cosetes també ajuden una miqueta a sentir-nos millor. I sí que a poquet crec que la tendència és a que la gent prengui consciència que si volem envellir bé, convé que no es cuidem una miqueta.
I la gent que es cuida tot l'any quan té aquests excessos de Nadal és com que té mala consciència, quan diu, ostres, vaig a moure'm quan sigui perquè el manco, si no crem tot el sopar, cremaré una part.
Sí, també és un poquet, a vegades, ja ho dic, que jo sóc la primera persona que intent no ficar-li aquesta idea en el cap, perquè també és a dir, vida només n'hi ha una, l'hem de sobreviure, el que l'hem d'intentar viure el millor que puguem. Però sí que si el dia té 365 dies i durant 330 no es cuidam i només 35 no es cuidam, és un percentatge molt alt de salut. El que passa és que hi ha gent que fa el contrari, que el millor 300 dies no se cuida, i a 60 que se cuida, fa la foto de que s'ha menjat una ensalada aquest dia com si fos un festival. I, clar, hem d'intentar girar una mica aquestes tones i aprendre a pecar, diguéssim, a pecar entre cometes en moderació. És a dir, menjar una pizza, menjar una hamburguesa, menjar un kebab, menjar cosetes que no estan ficades dins el menjar saludable, no ha de ser un trauma, no ha de ser un drama. També ho hem de saber disfrutar, però amb moderació. Seria el meu punt de vista.
Perquè, Joan, veure dia primer de gener el Pacífic Marítim amb gent corrents a primera hora i dius, quin contrast, hi haurà gran part de la població en ressaca o dormint i hi ha gent que diu, sí, jo sí. Vaig anar a dormir prest i vaig a córrer.
Sí, sí, sí. Oh, fer una excursió, nosaltres el que ens va passar és això, fer una excursió dia 1 de gener és el millor dia de l'any, no hi ha ningú, no troba ningú, pots anar a la trapa i estàs tot sol. Per tant, sí, hi ha aquest contrast de que te despertes a les 7 del matí en el grup de WhatsApp dels amics, allà és que encara se'n van a dormir i és que ja s'han despertat per anar a fer exercici, no? Sí, anem, al final, un poc el que deia en Xavi, no? En el moment en què això ho fas el teu dia a dia, no ho veus com una condemna, joder, m'he d'aixecar prest, he d'anar... No, no, és que el teu cos te demana. Vull anar a fer-ho perquè sé que després estic millor, sé que després però me sent més realitzat i ja no tant per aquesta part de he menjat amb excés, ho he de cremar, que com deia bé en Xavi, és el que hem d'intentar evitar. Tampoc mos hem de ficar aquesta idea en el cap de si he menjat més, m'hauré de moure molt més perquè si no me sent malament, sinó trobar l'equilibri en tot l'any i que, bueno, pues que al final el còmput final de l'any pues, sigui positiu, no?
Home, em pregunta per tots dos. Quines recomanacions donareu a la gent que si ha deixat l'esport durant les festes i ara es planteja tornar, com ho ha de fer? Millor a poc, per exemple, jo. Jo sí que ho he fet. Jo entreno tot l'any i aquestes festes no he entrenat.
Ni un
què
dia.
Faig? Ni un dia.
Laura.
No ho he fet. Falta de temps, falta de compromís, no ho he fet. Què he de fer? Ara jo començo demà en la meva rutina que teníem, amb els mateixos pesos, o he d'anar a poc?
Si hem aturat aquestes festes, que al final són 15-20 dies, el cos realment no estarà molt desentrenat. Sí que el primer dia que tornem a entrenar pareixerà que no es costa el doble o el triple, però sí que quan duguem dues o tres sessions d'entrenament el cos tornarà a sentir les mateixes sensacions més o manco que abans de les festes.
Té memòria, el cos, realment.
Exacte. Si és així, sí. Si és abans de festes, sí. Si és des del
2024... No,
abans de festes. Abans de quina festa, no?
Abans de festes.
Exacte, sí, sí.
Si és abans del pont, doncs a lo millor sí que hauràs d'anar més progressiva.
Oh, no. Abans de festes. I si engreixem un quilo després del Nadal, ens cansarem abans? Ens podran lesionar, per exemple? Quan tornem a l'exercici?
A veure, no, realment no... Sempre que tornem a començar d'una forma progressiva, com ha dit en Xavi, no mos lesionarem, no mos farem mal. El problema serà en el moment en què volem començar, igual que com havíem acabat, allà, doncs, a lo millor sí. No? Al final, un poc també el que dèiem, no? Sempre aconsellar-te per un professional que hagi estudiat això, però no tens per què fer-te mal. I engreixar un quilo, al cap i a la fi, tampoc és res, no és cap drama. Val? No passa res.
No, de fet, quan dèiem, té memòria i en el final gent que es cuida i entrena tot l'any, també jo volia fer un incís que també està bé durant les festes, és a dir, bé, si no es fa a nivell competició, jo entenc gent que se pot dedicar professionalment en això, però en el final, bueno, doncs ho feia com un estil de vida, no? Pues, també és important desconnectar, relaxar-se i dir, bé, no puc tampoc anar agobiat, tenc els nins, tenc família, bueno, i d'aturar-me i després retomar sense cap problema, no?
Exacte. Després ja hi tornarem i el que diem d'aquest quilo, dos quilos que agafam a les festes, realment no solen ser reals, perquè sí que hi ha vegades que és més retenció de líquids, de les coses que hem menjat que no ens cauen bé, però si ara a partir del dia 7 o el dia 8 tornem a agafar els hàbits de sempre, aquest quilo, dos quilos, lo normal és que, així com han vengut ràpid, també se'n vagin ràpid. Lo important és tornar als hàbits, a les rutines bones, i així sí que el nostre pes tornarà allà on era, i no hi haurà cap problema. L'ideal és que no se quedin dins nosaltres.
I perquè, clar, fer esport a diari és un estil de vida, me refereix. I també ja volia comentar, aquest tant percent de la població que no fa exercici, a lo millor haurien de veure la tendència també per edats, perquè sí que hi ha una clara tendència, la gent més jove, que ara està de moda abans, a lo millor els 18 anys està de moda pues, sortir, beure, fumar... I ara hi ha una tendència de la gent jove que rebutgen aquest estil de vida i està molt de moda tenir un estil de vida saludable en gent cada vegada més jove. També és important, això.
Sí, sí, sense dubte. És a dir, això sí que és una d'aquelles polaritzacions que xerràvem abans, no? És a dir, hi ha gent jove que no surt de festa, exactament, que no beu alcohol, i, ostres, això no s'ha vivit mai.
No s'ha vivit mai.
En realitat, abans estava de moda fumar, estava sí, de moda sí, beure, sí. I ara comença a ser un poc el contrari, però sense oblidar també, que també hi ha l'altra part de la població, que aquesta tendència que hi havia abans, però sí que és veritat que és significatiu aquest canvi de gent jove que de cada vegada decideix cuidar-se. És a dir, nosaltres no me considero gent superjove, però del nostre grup d'amics, que tenim 33 anys, la gran majoria no beu alcohol. Per tant, això sí que és veritat que nosaltres, al final, tots vivim dins una bombolla, no? Mos rodejam de gent que pensa com nosaltres, que viu com nosaltres, però sí que m'ha cridat l'atenció. És a dir, a la generació de mon pare i ma mare era impensable que un grup d'amics, la majoria de gent no begués, no? Per tant, sí, crec que aquesta tendència està molt bé i com també ha dit en Xavi abans, gràcies a xarxes socials, que se pot veure el potencial nociu de l'alcohol, que està molt acceptat a dia d'avui, però que realment és terrible per la salut. Aquesta és una de les parts bones que la gent jove pot veure i se pot decantar cap en aquesta part. Ara, segueix pensant que no ets la majoria, però sí que és una tendència significativa que hem d'estar valorant, però no ets la majoria, per desgràcia.
Xavi, què n'opina?
Jo sí, jo penso com en Joan.
Sí, no?
Amb això de les xarxes socials, ara s'ha creat molt la moda aquesta de ser social run o quedades socials per fer esport, que és una passada. Això fa que molta gent jove hi vagi. L'única por que hi veig jo és que, com que a vegades no hi ha molta gent que es pugui fer càrrec, realment, si hi ha gent de molt de nivells, hi ha risc de que qualcú se pugui fer mal. Però, bueno, la veritat que és molt més positiu que negatiu el que tenen aquestes quedades socials, perquè és per anar a córrer, per fer un entrenament, etcètera, etcètera. I això crec que està ajudant a la gent jove a que agafi aquest hàbit de fer exercici i no el contrari. En quant a el que ha dit ell, també hi ha les poblacions més grans que, com que no han agafat aquest hàbit de jovenets, també és més difícil canviar hàbits quan arribem a certa edat. Perquè jo, per exemple, amb els meus clients i les meves clientes m'ho trob, que em diuen que l'esforç que he de fer per començar a cuinar, quan he cuinat en tota la meva vida per menjar sa, no me compensa l'esforç que he de fer per lo que aconseguiré. I, clar, quan te trobes en aquestes situacions, és mal de fer saber com ajudar-los, quan realment cuinar sa és molt ràpid, però sí que quan estan acostumats, quan arriben a casa seves vespre cansats, tear-se una llesca de pa, un tros de formatge i agafar un tros de xocolata, clar, passar a agafar una paella, fer-te alguna cosa a la planxa o en el forn, o en l'airfryer, que està també ara molt de moda, i els hi fa peresa. Que és comprensible, però bueno, és intentar, poquet a poquet, anar adquirint l'hàbit.
Joan, tenint en compte que el col·legi i vostès, els educadors llicenciats en educació física, no sou metges, però encara i tot, imagina que el col·legi està molt conscienciat en repetir com un mantra que l'esport preven determinats càncers que estan demostrats, malalties cardiovasculars, colesterol, hipertensió, és a dir, és una evidència que l'esport és salut.
Sí, sí, sense dubte, sense dubte. És a dir, fer exercici al cap i a la fi és un mitjà de prevenció si estàs saludable, però alhora és un tractament en el moment en què hi ha una patologia. I en el final sí que és veritat que l'evidència científica ja comença a relacionar la condició física com un factor predictor de bona salut a futur. Per tant, és que no hem de fer res superestrany ni res que sigui superil·lògic. És quanta millor condició física tinguis, capacitat cardiovascular i força actualment, millor pronòstic tindràs en el moment de patir una malaltia, que sí que la malaltia anirà pel camí bo, o pel camí més lent, o pel camí menys agressiu, però inclús abans de tenir una malaltia, és a dir, també reduirà la probabilitat de que em malaltiguem. Per tant, sense dubte, no som metges. De fet, crec que sempre ens diferenciem bastant dels metges perquè els metges actuen quan ja hi ha patologia. Nosaltres, la nostra base i el nostre potencial és quan no hi és. Però quan hi és, també fem que el camí sigui més agradable. Per tant, sí, no som metges, però ens dediquem a la salut. Som, com li dèiem, som promotors de la salut. Al final, el que fem és promocionar que la gent no hagi d'anar al metge. És el que hauríem d'aconseguir, no? Però sí, és a dir, l'exercici de salut i de cada dia més evidència.
I Joan i Xavi, han xerrat de salut física, però salut mental. És a dir, quanta gent es refugia en l'esport per sortir d'un moment emocional complicat i amb mentalitat positiva forta, dir, allò l'esport m'ha fet disciplina i m'ha recuperat mentalment. Molta gent.
Sí, sí. Crec que no només és aquesta part de disciplina, que també considero que la gent que han fet exercici tota la vida estem fet d'una altra pasta, perquè també associem molt un esforç a aconseguir coses i això també ens ajuda sempre, que quan tenim un problema ens esforçant per sortir-ne, però a part, a nivell bioquímic, també s'ha demostrat que és com un fàrmac. És a dir, no només és aquesta part de me pega el solet, estic content, me'n vaig a córrer, sinó que dins de nosaltres és com si ens prenguéssim una pastilla antidepressiva. És a dir, hi ha una quantitat de substàncies, perquè si no t'ho entengui, que en el final modulen el nostre estat d'ànim. Que no només és el fet de sentir-te millor perquè has sortit de córrer, has aconseguit aquest repte, sinó que en el moment en què la teva musculatura se comença a contreure, s'agrega unes substàncies que a tu te fan sentir millor. Per això, en el moment en què deixem de fer exercici, tenim aquesta necessitat de tornar a fer-lo, quan ja hem adquirit un hàbit. En el principi és tortuós posar-nos a fer exercici, i això ho sabem tots. Mos costa inclús a nosaltres, que estem acostumats, si estem un temps sense deixar-ho, mos costa tornar-hi. Però quan t'estàs avesat a fer-ho, ho deixes 3 o 4 dies, es costa demana tornar allà, i és una miqueta per això, perquè estan endorfines, que s'agrega el múscul, que vendria a ser una miqueta simil amb una droga. Necessitam aquest benestar.
Xavi.
És així, en el final, l'esport, per el que l'hem tocat, sabem tots els beneficis i el bé que ens fa. I és aquestes reaccions químiques, com bé diu en Joan, pots estar cau, que t'apareix fins i tot que estàs agafant una grip o que estàs incubant alguna cosa, però dius, bé, provaré de fer exercici que pot ser que després me trobi millor. I el 99% de les vegades és així. Si no estàs així és perquè realment estaves incubant una grip i has fet que te vagi pitjor. Que sí que realment els metges te recomanen que si estàs incubant qualque procés gripal o víric, millor descansis, que reposa't la millor medicina. Però si no és així, ha tingut un mal dia, està estressat, no va dormir perquè el nostre fill o qui sigui no ens ha deixat dormir, i però faràs exercici i te trobaràs millor. Per això serà que has dormit 8 o 10 hores i per això serà que el dia té un altre color. I en el final és per les reaccions químiques que s'originen en el nostre cosset quan hem fet aquest entreno.
I Xavi i Joan, què tenen les illes? No sé si és el clima, no sé si és la nostra capacitat de motivació, de superació, com ha dit abans en Joan, que els illencs sempre intentant sortir i ens feim més fort d'una adversitat, però la realitat és que podem anar. No ho farem perquè hi ha uns companys d'esports aquí de ràdio per destacar els campions del món que tenim per tota qualsevol disciplina. Però també l'esport amateur, hi ha moltíssima gent que el fa. A les illes, fer esport és habitual.
Sí, sí. La veritat que no sé si són els aires de les illes o no, però sí que... nosaltres que no ens encanta l'esport és mirar si la disciplina esportiva que sigui i veure que hi ha gent mallorquina, sigui professional o amateur, que la practica. I la veritat és molt guapo, perquè penses, jolín, en lo petit que és Mallorca, la població tan reduïda que tenim comparat amb qualsevol altra regió, dius, i la proporció esportista o població esportista és,
o campions
sí, sí, exacte, no igual és això, o que s'han fet una altra pasta.
Bé, i els paisatges tan guapos que tenim, que també tenim una gran proporció, una gran estadística de turisme esportiu. Gent que ve a fer muntanyisme, ciclisme, l'època dels ciclistes, que tothom la coneix. Podem estar orgullosos. L'època
de les carreteres de ciclistes.
Sí. Xavi, tu que entrenes a molta gent, tens més feina ara, al gener, o realment les persones que entrenen amb tu fan feina tot l'any?
A veure, jo, per sort o per desgràcia, tinc la mateixa gent, perquè sí que faig entrenaments personalitzats per hores i tinc la gent de plena des de fa temps i, per tant, no t'has oblidat el moment que fa que no puc agafar gent. Sí que el gener i el setembre són els mesos que més gent te telefona per demanar-te començar entrenaments perquè se senten culpables de Nadal o de l'estiu de no va fer res més que disfrutar de l'estiu. Sí que són mesos forts. El gener i el setembre solen ser mesos on la gent té com a més consciència, vol tenir propòsit d'any nou. I bé, jo sí que la meva gent ve tot l'any perquè és el que han dit, és un hàbit saludable fer esport, com sigui menjar, descansar i demés, i per tant no mollen, també perquè diuen que si moll, igual després no, quan vulgui tornar no tindré hores per jo. Però bueno, més que res perquè saben lo bé que se senten quan ho fan, i el malament que te sents quan deixes un parell de setmanes de fer-ho.
Joan, al teu centre passa el mateix?
Exactament, sí. És a dir, tenim la sort de que pues, tenim dos centres que, bueno, pues, que estan plens i que això, just és el que ha dit en Xavi, la gent en el final no sap si aguanta, perquè en el final la fidelització que tenim en el centre és molt alta, no saps si la gent aguanta perquè realment està encantadíssim amb el servei o perquè si se'n van... quan vulguin tornar no hi haurà plaça per ells, no? Però la qüestió és que la gent aguanta. I això sí que és vera que és un canvi de paradigma molt gran, perquè abans un gimnàs, juliol, agost, tancava. Gairebé sempre. I, o si no tancava, la facturació te baixava en els mínims i fa avís d'acomiadar gent, avís de fer alguna coseta, i actualment això ja no està passant. Més o manco, la facturació sempre hi ha fluctuacions, però és bastant constant durant tot l'any per aquest efecte de que, bueno, la gent no se'n va. Ha agafat aquesta consciència de que s'ha d'entrenar tot l'any, que el juliol i l'agost no estan absents d'haver d'entrenar per cuidar-se. I això, i que al final, pues, si te'n vas, qualcú agafarà aquella plaça i a lo millor no podràs tornar, no? Per tant, bueno, crec que aquesta també és la part bona dels centres més petits, que no som un gran local que puguem agafar 5.000 persones i al final la feina també la feim valer, no? Crec que també hi ha hagut un canvi a nivell dels professionals que ens dediquem a l'exercici, arrel de titulacions, pues, que han anat sortint, de formacions que han anat sortint, que, bueno, al final qui fa bona feina, pues, té més facilitat de tenir un centre ple.
Però, en general, també és una realitat que molta gent torna a fer esport al gener.
Sí, sí,
lo millor,
sí.
Els grans gimnasos, sí que veiem un gimnàs més ple els primers mesos de l'any, no?
Els primers dies.
Els primers dies i després mos apuntam i ja hem fet la feina de l'any, el propòsit complit. A veure, pregunta per tots dos. Què vos demana una persona que es posa en les vostres mans? Perdre pes? Millorar la seva forma? Començant per en Xavi?
La gran majoria de gent el que vol... Bueno, també va canviant una miqueta la tendència, val? Sí que la majoria de gent el que vol al final és llevar-se uns quilets. Això és la majoria de gent, i encara que no sigui el seu objectiu principal, el secundari sí que diu, ja que hi som, perdre uns quants quilets, perquè sí que sobrepes i obesitat és un problema bastant serio, a més, a totes les edats. És a dir, aquí sí que està bastant globalitzat. Després, també, el problema de sedentarisme que duen i teletreball i demés, la postura, fa que tinguin molts problemes a nivell d'esquena, tant cervicals, lumbars, etcètera, etcètera. Aquest problema també te'l trobes. I també, no sé si per el ritme que duim de vida, el tema d'intentar desconnectar una miqueta del dia a dia, dels problemes siguin familiars, siguin de feina o dels que siguin, però també hi ha molta gent que ve i em diu, mira, Xavi, jo no vull que m'aixequi, jo no vull baixar dues talles, jo el que vull és sentir-me millor i sé que l'exercici me farà bé. I després, si poden baixar, perfecte, però sí que és això. També una miqueta el tema de desconnectar un poquet, avui en dia me'l trob bastant. I la gent està contenta amb aquest sentit, perquè m'hi venc superestressat i me'n vaig d'aquí com a nou, per lo que em dic, que és bé que fas l'exercici.
Joan?
A veure, nosaltres en aquest cas tenim una població molt ja enviaixada, per dir-ho d'alguna manera, perquè som especialistes en salut, per tant, la gent que ve mos ve per millorar algun aspecte de la salut concret, però no, nosaltres no tenim ni gent de rendiment ni gent d'estètica, que això m'apareixen dos objectius també espectaculars per l'entrenament. Tot el que te dugui a moure-te m'apareix un objectiu perfecte. Però és vera que amb els anys que fa ja que mos hi estem dedicant i que mos hem especialitzat molt en l'àmbit de la salut, a nosaltres la gran majoria de la gent mos ve o per millorar la salut general o per millorar un aspecte específic de la salut.
Molt bé, importantíssim també aquesta rama de l'esport. Anem a obrir un meló, els competidors. Que si Hyrox, que si CrossFit, que si maratons, que si travesses... Xerrant de gent que està obsessionada en les marques, en millorar els seus registres. Es va exposar el cos al màxim, assolir una meta, una motivació? S'ha de fer en cap i en professionals darrere? Qui comença? Obri aquest meló.
No, igual, puc, si voleu, m'hi fic jo.
Vinga.
A veure... per començar, bo, com a tal, diríem que no. No és el millor. Ara, si m'ho vens a elegir, qualcú que s'obsessioni en marques i en fer competicions i qualcú que no faci res, preferiré qualcú que s'obsessioni en marques i en competicions abans que una persona 100% sedentària. Ara, la bona relació amb l'exercici crec que també l'hem de crear, no? Un dels problemes que veig ara, que tampoc ho considero un problema, si és que la gent fa molt d'exercici per moda. Ara està de moda Hyrox, faig Hyrox. Està de moda CrossFit, faig CrossFit. Perquè al final el que hem de fer és que l'exercici un estil de vida i no anar per modes. És a dir, al final l'exercici és exercici i el que hem de fer, vaja, al nostre punt de vista, és un exercici personalitzat sempre. Ara, si aquestes modes fan que la gran part de la població que no faria exercici en comenci a fer, m'apareix bé. Si t'has de mirar rellotge cada 3 segons quan vas a córrer perquè has d'anar a un ritme concret, has de fer una marca concreta, si això fa que te moguis, feu, m'ho pareix perfecte. Perquè al final l'objectiu és que facis. Ara, preferes que surtis a córrer. Jo, per la meva forma de ser i d'entendre l'exercici, preferes que surtis a córrer, a disfrutar, a mirar el paisatge, i que t'enganxis. però que t'enganxi la sensació d'anar a córrer, és benestar, que no que t'enganxi una marca. Però, com he dit, prefereix que t'enganxi una marca que t'enganxi el sofà. Uh-huh. Val? És a dir, si me pots elegir ara, si he d'elegir el millor del món, vaja, el meu punt de vista és que surtis a córrer perquè t'agrada, que surtis a córrer a disfrutar, que si un dia es costa demanar anar més ràpid, vagis més ràpid, que si un dia te demana anar més lento, vagis més lento, perquè al final és la forma de millorar la constància i l'adherència. Per tant, si tu surts a córrer, malgrat no sigui de la forma més perfecta, durant 3 anys milloraràs molt més que sortint a córrer 2 mesos mirant el rellotge i una marca i després te'n cansaràs de córrer així. Per tant, al final, jo prefereix que la gent surti a córrer amb una marca i que s'obsessionin l'exercici i que s'obsessionin amb altres coses.
A veure, en Xavi potser té una visió diferent, que no és dolenta, simplement és diferent, clar, perquè potser ell s'ha dedicat més a l'esport d'alt rendiment. Perdria una la teva visió.
Aquí hi ha la visió d'en Xavi esportista i en Xavi entrenador.
Clar. Val?
En el final sí que, com ve dir en Joan, jo el que li dic a la gent, fer exercici et salut, però sempre que sigui un exercici que te faci més bé que mal. Perquè si després de fer aquest entrenament estàs una setmana sense poder tornar a fer exercici, és que t'has passat una miqueta i que, per tant, això no estava adaptat a les teves necessitats o a les teves aptituds. I sí que el que recomano és que puguin tenir una constància, com ell diu, de disfrutar el que fan, perquè en el final, si un cor, perquè diu, no és que corre, el que més prima m'han dit, però no ha corregut mai en sa vida, no ho disfrutarà. I en sa quantitat de possibilitats que tenim per fer activitat física, es trobar-se que realment disfrutin, anar a caminar per la muntanya, fer un high-road si els agrada, fer un entrenament funcional adaptat per a persones d'aquella forma física perfecta, però es trobar el que realment els hi feia gaudir d'aquell esport. I en quant a Xavi esportista, a mi m'agrada molt competir, però sigui el que sigui, però sí que en el final també s'ha de tenir un poquet de coneixement, de l'edat que tenim, etcètera, etcètera. Perquè sí que personalment l'any passat vaig tenir una lesió i és veritat que te frustra quan dus preparant un objectiu i no el pots fer. El que sempre dic, m'estim més estar lesionat que estar malalt. I l'esport, a vegades, sense que vulguis, per molt que intentis planificar bé la competició, te pot sortir una lesió, perquè dus el teu cos un poquet en els límits, quan xerran d'esport a rendiment, no de salut. Val? I aquesta lesió ve a vegades en un moment menys oportú. Però la lesió la recuperaràs bé, en canvi una malaltia per sedentarisme moltes vegades és més mala de recuperar que la lesió pròpia en dita.
Recordin els dos oients que estem conversant amb dos llicenciats en educació física, com són Joan Llobera i Xavier Bonnin, de gener, un mes de recuperació d'hàbits saludables, especialment d'esport, que l'esport de salut, encara que ens estimaria més que el 100% de la població fes esport tot l'any. Fèiem una petita durada i després seguim conversant amb ells.
Vida saludable. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és Dial.
Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben. I tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Despertat de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. A IB3 Ràdio, vida saludable. Carlos Hernández.
I Laura Calafat per seguir fent aquest monogràfic a vida saludable de l'esport i salut. Laura.
Que arribats en aquest punt, vos volen contar el projecte de l'Escola Municipal d'Hàbits Saludables, en HAS, una iniciativa pionera i ambiciosa que marca una fita a l'aposta per la prevenció i el benestar. El lema de l'Enhas és fer de l'esport la teva rutina i de la salut la teva recompensa. Per conèixer una mica més en què consisteix, ja ens escolta des de l'altre costat del fil telefònic Merche Batidó, responsable tècnica de l'esmentada escola. Molt bon dia, Merche, benvinguda a Vida Saludable.
Hola, bon dia, com estàs?
En què consisteix exactament aquest projecte?
Bé, l'Ajuntament de Calvià va posar en marxa aquesta escola municipal d'hàbits saludables, sobretot amb el propòsit de promoure la salut i la prevenció dins la ciutadania del municipi, no? I I aquesta escola, doncs, el que fa és que se desenvolupa des d'una perspectiva integral de la salut i sobretot està basada en quatre pilars fonamentals per dur un estil de vida saludable, que és tant l'alimentació, l'exercici físic, el benestar emocional i l'higiene de la son, no? I a través d'aquests àmbits el que cercam, doncs, és millorar un poc la salut física, el benestar emocional i sobretot també la part social de la comunitat.
I han respost bé els veïnats de Calvià? Volen fomentar una vida activa i saludable?
Sí, la veritat és que sí, jo crec que hi ha una aposta, crec que la promoció de la salut és un pilar fonamental que de l'administració pública i crec que totes les polítiques saludables que serveixin per millorar la qualitat de vida de la ciutadania, doncs és algo que és una aposta important i que s'ha de fer sobretot per els dies que estem visquent, no? de la importància de la salut en aquests moments.
L'EMAS s'ha dissenyat amb un enfocament integral basat en quatre pilars fonamentals: exercici físic, alimentació equilibrada, benestar emocional i una higiene correcta del son. Tothom ho pot fer, Mercè? Quanta gent s'hi ha apuntat?
Home, tothom ho pot fer sempre i quan tingui la voluntat de que vulgui fer un canvi en el seu estil de vida, no? En el final, la gent que s'ha apuntat és molta perquè nosaltres hem començat, hem treballat i treballant de la mà de centres de salut i, per tant, hem creat programes en els que se fan prescripcions des del centre de salut, és a dir, des de la part d'enfermeria i dels metges. Aleshores, la gent que vulgui fer aquest canvi pues, va en el centre de salut i a partir d'allà en base a el que la persona tingui o vulgui modificar, li deriven un programa o l'altre, com tenim ara el programa de Vales, que és per persones que són sedentaris, que tenen comportaments sedentaris i que i que tenen sobrepès o obesitat. Després també tenim un programa molt interessant que seria UTEAL, que és taller d'educació alimentari per persones que tenen problemes cardiovasculars o que no produeixen una dieta mediterrània. També tenim un programa que de força, que és per persones que maneres de pisos o persones que tinguin dolències musculoesquelètiques i un programa de yoga per persones amb depressió lleu, ansietat o estrès. I qualsevol persona pot millorar i pot accedir, sempre quan tinguis criteris d'inclusió per poder accedir en aquests programes, però sobretot i el més important és tenir una voluntat de canvi. Si no la tens, aquests programes duren 6 mesos, que és un poquet el temps que tenen les persones que poden fer un canvi dins la seva conducta i ja ho poden adquirir com un hàbit i a partir d'allà pues, han de seguir durant tota la vida.
Mm-hmm. Val? Mercè, avui fem un monogràfic de l'esport del començament de l'any i tenim aquí convidats als nostres estudis en Joan Llobera i en Xavi Bonin. En Joan ja m'ha dit que volia intervenir. Jo li volia demanar que, abans de convidar en Mercè i Joan, com valora vostè aquest projecte tan important?
Mira, ara xerraré en nom ja més de tot el col·legi, no? Que en el final pot donar molt d'incís en que realment és un projecte pioner, que poc coneixement tenim de que arrel d'Espanya hi hagi un projecte d'aquesta envergadura i que porti tanta salut en el municipi, no? També poden fer una crida pues, a tots els altres municipis de Mallorca que escoltin a Mercè i a l'Escola Municipal d'Hàbits Saludables i la intentem extrapolar a tots els altres municipis, però donar a entendre a la població que això és una cosa que ha vengut per quedar-se i que si pot créixer a tots els municipis hauria d'estar cresquent, però que realment tenim a Mallorca un projecte totalment pioner que, i vaja, el meu punt de vista, revolucionari de lo que serà la salut pública, perquè per la vida privada nosaltres venim de la vida privada, però al cap i a la fi el que hem d'intentar tots és la promoció de la entitat pública de la salut mitjançant els hàbits de vida saludables i no mitjançant atajos, dreceres, ni... No, els hàbits de vida saludables han de venir per quedar-se a la vida de tothom i crec que el viau està començant a aconseguir gràcies a aquest projecte.
Com deien, l'esport és prevenció però també és curació de moltes patologies. Mercè, que no... Que li vol dir res a en Joan, company seu. Està molt orgullós de vostè.
Bueno, primer de tot saludar-lo en Joan i en Xavi. És un plaer sempre pues, poder comptar amb professionals de la salut i del nostre món i jo estic totalment d'acord. Crec que se podrien arreglar moltíssimes coses si se fes, si se treballés molt més tota la part de la prevenció a partir de la salut pública i crec que aquí sí que s'ha de treballar molt. Nosaltres hem començat i crec que com en diu en Joan és veure que podem ser un exemple perquè altres municipis se puguin afegir. Tot és replicable a qualsevol municipi. Evidentment, en funció de l'envergadura de cada municipi, pues, s'hauria d'ajustar, però crec que s'ha de fer com una crida a que treballar molt més la prevenció, sobretot perquè també ajudaria molt a no saturar tant els centres de salut i que veiessin també les persones que no sempre fa falta anar al centre de salut. A lo millor pots anar a un centre on te donen salut i no mirar, diguéssim, la salut des de la patogènia, sinó de la salutogènia. Entonces, a partir d'aquí, tot canviaria un poquet i la gent seria molt més conscient de que si ens cuidem un poc més des de la prevenció no arribaríem a segon quins extrems. Entonces, crec que aquest tipus d'iniciativa és un poc el que vol fer és divulgar aquest missatge i que la gent sigui partícip i responsable de la seva salut, no només posar-ho en mans del metge, com per així dir-ho.
Així és. I de moltíssimes gràcies, Mercè Batidor, responsable tècnica de l'esmentada Escola Municipal d'Hàbit Saludable de l'Ajuntament de Calvià. Enhorabona per aquest projecte i fins una altra.
Moltes gràcies a vosaltres. Fins una altra. Adéu.
Vida saludable. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és investigació. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
A IB3 Ràdio, Vida Saludable. Carlos Hernández.
Bé, tornem amb els nostres convidats. En la nostra entrevista dedicada a esport i salut volia preguntes cap a en Joan, més a nivell institucional del col·legi. Quant de col·legiats teniu? Quines són les reivindicacions més importants?
Ara diria que som uns 660 col·legiats, que potser no apareix moltíssim, però hem de tenir en compte que som una professió on la col·legiació no és obligatòria. Per tant, són 660 persones que se col·legien per amor a la professió, però que realment a nivell de professionals són molt més, no? Això, una de les coses que reivindicam és aquesta col·legiació obligatòria, perquè la gent, pues, al cap i a la fi, pues, igual que un advocat ha d'estar col·legiat, un fisioterapeuta ha d'estar col·legiat, que els llicenciats en educació física també, i des d'aquesta part pues, també reivindicam una regulació professional, no? És a dir, que no tothom se pugui dedicar a l'exercici físic i salut, o l'exercici físic en general, perquè bé, no, això no sé si ho saps la població, però qualsevol persona se pot dedicar a l'exercici amb qualsevol titulació mínima que tingui. Per tant, això és una miqueta la reivindicació, no? Per una part, que sigui una professió regulada en l'esport, i per altra banda també pues, donar a entendre a la població que si ha de posar la seva salut en mans de gent, pues, que ho faci en mans de gent titulada i amb una formació acadèmica alta, no? Uh-huh. Per tant, en aquest cas, la reivindicació va per dues bandes. Per la part administrativa, pues que se regulin aquestes professions, i per la part de ciutadania, pues que quan vulguin posar-se a fer exercici físic s'assegurin que les persones que l'estan atenent pues, tinguin els graus de coneixement i de titulació necessaris per fer-ho.
Mm-hmm. El fet de que ara se puguin estudiar aquí el grau a la UIP, que supos que tu hagués d'anar fora, Xavi, supos que és un gran avantatge per les generacions que venen.
Sí, és veritat que jo me'n recordo que vaig anar a Barcelona concretament i ja que va ser en el 2000 i ja deien que la volien posar aquí a Mallorca. Han passat 20 i pico d'anys, però bueno, més val tard que mai, i la veritat que és un avantatge per la gent de les Balears, perquè no tothom se pot permetre anar fora a estudiar, i així sí que tindrem més professionals aquí a l'illa, i encara farem que tinguem més bons esportistes, i tot funciona com toca.
Perquè, clar, un alumne de 17 anys o que encara no ho tingui clar i que li pugui fer ganes de fer Scatfit, quines sortides professionals té? Professor d'educació física a una escola, per exemple, preparador físic al seu propi negoci, entrenador, formar part de qualque equip professional? És a dir, quines són les sortides professionals d'aquesta carrera?
A veure, tot depèn de cap on un s'especialitzi. Quan jo vaig fer, hi havia quatre sortides. Una era la docència, que era la professora de secundari. L'altre era Salut, que era ja més enfocat un poquet a temes de, relacionat també un poquet amb fisioteràpia, readaptació de lesions i de més. L'altre era Rendiment, que ja estava més ficat amb el tema d'entrenadors, preparadors físics, etc etc. I llavors també hi havia una miqueta el tema de la gestió de, per d'un poliesportiu, un gimnàs, o ara també un centre d'entrenament i coses d'aquestes. Depèn una miqueta de cap on vulguin tirar aquests al·lots o aquestes al·lotes.
Joan, qualque sortida més dels exemples que ha parlat en Xavi per aquells que vulguin ser llicenciats?
No, a veure, a dia d'avui també s'ha ficat la part de recreació i temps lliure, que, bueno, en el final és pues, per poder gestionar també pues, activitats en nens o inclús amb el turisme, a dia d'avui el turisme esportiu, totes aquestes coses, pues, bé, realment qualsevol persona que vulgui estudiar la carrera, ara és una carrera que està en auge, és a dir, de cada dia hi ha més feina amb aquesta carrera. Una part que ha fet que pugi molt és la part del turisme actiu. A Mallorca hi ha moltíssima feina de turisme actiu. I l'altra part és la promoció de la salut, que també la gent de cada dia està més conscienciada.
Pregunta per tots dos, mem. L'esport base, que no opineu. Quin missatge li voldríeu donar als pares i les mares? És important que facin qualque cosa els nins, a part de fer esport, que aprenguin valors, que aprenguin coordinació, imagina, no només cremar calories i córrer en el cas dels nins?
No, no, és vital. És a dir, és vital. Un nen ha de fer exercici per lo que dèiem, no? Per aquesta part dels valors que ens aporta l'esport, per la part de sociabilitzar amb altres nens de la seva edat, aquesta part de competir, que al final també és el que dèiem abans, que és una forma molt bona d'educar el teu fill, en que si vol uns resultats s'ha d'esforçar per aconseguir-ho, i això és replicable en els estudis també. De fet, també s'ha vist en els estudis que els nens que són més actius, que competeixen, que fan els esports, rendeixen molt millor en els estudis. Per tant, en el final, aquesta part també que abans de fer de si treus males notes no aniràs a jugar a bàsquet, això s'hauria d'evitar. No, no, has d'anar a jugar a bàsquet i després estudiaràs a casa perquè segurament rendiràs millor, no? Però sí, és vital, i més de cada dia una població que els nins comencen a tenir patologies, que són patologies que haurien de ser d'adults, ja. Per tant, és vital que els nins facin exercici, sigui el que sigui. Les edats més primerenques han de fer el que els agrada. Però si no els agrada, és a dir, com a pare,
clar,
ha de fer alguna cosa. Bueno, igual, com si no fa falta que sigui la passió de la seva vida. L'ha de fer alguna cosa. Sigui natació, bàsquet, equitació, sortir a córrer, atletisme, mos dona igual, però alguna cosa han de fer. Perquè és que en el final el cos humà està fet per moure-se, no? I un nin que comença a ser, o una persona que comença a ser sedentària en els 5 anys, està condemnada a la malaltia quan sigui gran, no? Per tant, és vital, vital, vital.
Jo soc mare i sí que dic, tenc altres mamàs en ses que xerrant, no? Nins en 4 anys, anglès, ja dic, no, a casa meva el que no és negociable és l'esport. M'és igual el que vulguin fer, però el que no és negociable és l'esport. Sí o sí o sí faran mínim un esport. I si en poden fer dos, que en facin dos. I és tal qual, a més, desgraciadament, avui en dia els nins duen una vida molt més sedentària que antigament, que podien jugar més en el carrer, etc.
D'acord, els nostres oients, que estem abordant la importància de l'esport en la nostra vida, i ara que estem en el mes de gener, passar festes, molta gent torna al gimnàs, o hi ha altra gent que fa un hàbit tot l'any. Estan conversant dels estudis de ràdio en Joan Llobera, membre del Col·legi Oficial d'Educació Física, i també és llicenciat juntament amb un company seu com és Xavier Bonin. I ara incorporam una altra veu autoritzada, que és l'especialista en endocrinologia de son llatge i amant de l'esport, a més d'investigador i influencer, com és el doctor Entelm Pujol. Bon dia, doctor, com està?
Bon dia, molt bé. Encantat d'estar amb vosaltres, com sempre.
Si li deman que aquestes festes com han anat, si ha fet esport, no fa falta, perquè el coneixem, i vostè tampoc haurà descansat ni haurà fet excessos.
No, no, no. Jo és que l'esport per mi és com rentar-se les dents, no? És a dir, ja ho tenim incorporat a la rutina, per tant aquesta és una de les recomanacions que donaria a tots els nostres oients d'incorporar aquest hàbit. En el final, l'exercici físic és una necessitat biològica. És a dir, no és una cosa que necessàriament en el principi mos hagi d'agradar o mos hagi d'entusiasmar. Jo sempre dic que l'esport se torna més addictiu a mesura de que ho fas, de que ho vas disfrutant, de que te sents còmode. La barrera principal és començar. Una vegada hem començat, ja hem fet el més difícil i estem de seguir, a poc a poc mos anem enganxant i recordar que és salut, que no és només estètica i no només el rendiment, que, escolta, tot és important, però que és una necessitat biològica i que l'ésser humà està fet per moure-se i per fer esport.
Vostè ha estudiat i ha editat llibres sobre la importància del descans en l'esport. Per un servidor que hi ha setmanes que no vol descansar ni dissabte i diumenge, és fonamental el descans?
És fonamental el descans, però a més tant per l'esport com per la salut en general. Vivim en una era on tot ha de ser ràpid, que necessitant també estímuls constants, i aquest moment de desconnexió i de descans és fonamental. Mirau, de fet, ja tenim a les guies clíniques, tant a les guies clíniques de cardiologia com a les guies clíniques d'endocrinologia, mos trobam que un correcte descans, tant en quantitat com en qualitat, és un factor protector per la salut, tant a nivell de coses com poden ser el control del sucre, com pot ser també la regulació de les nostres hormones, del nostre metabolisme. Per tant, aquest descans nocturn especialment és fonamental. Si xerram de rendiment esportiu, jo sempre dic que si els efectes positius que té el descans ho posàssim dins una pastilla, seria el suplement més comprat de tots. En canvi, quan ens hi deim als atletes, els deim a la gent que necessitam dormir bé en qualitat, costa molt, no? Per tant, és això. És fonamental, li hem de donar prioritat, hem de deixar el mòbil en fora del moment de dormir-nos i donar-li aquesta prioritat que se mereix.
Mm-hmm. Tenim només 4 minuts de programa, anirem ràpid. Per què és tan important l'exercici de força que sembla que ha guanyat ara a la feina aeròbica?
L'exercici de força és fonamental perquè a partir dels 30 anys perdem un 1% de massa muscular per cada any que passa. Per tant, si no fem exercici de força, perdem massa muscular. És fonamental, és una necessitat biològica. El múscul és l'òrgan endocrí més gran del nostre cos. I a més, el múscul és l'emmagatzematge del 80% del sucre i de la glucosa que mos trobam. Per tant, si jo tinc un múscul que funciona bé, que el mantenim actiu i que, a més, amb una quantitat necessària, farà que la meva salut metabòlica i aquestes reserves de glucosa estiguin optimitzades. Per tant, fonamental aquest exercici de força.
Mm-hmm. Molt ràpid, creatina, que ara hi ha estudis que fins i tot diuen que prevé l'Alzheimer. Han de prendre creatina fa ser monosport?
Mirau, la creatina és el suplement amb més evidència científica. Tenim estudis des dels anys 60. Com molt bé has comentat, cada vegada tenim més evidència científica. Jo és un suplement que sí que recomano, òbviament hem d'individualitzar en persones que prenguin medicació o persones que tinguin patologia especial atenció, però la creatina és un suplement que ja va més enllà de rendiment esportiu i que té beneficis a nivell cognitiu, a nivell de salut general i, òbviament, a nivell de massa muscular i rendiment.
Uh-huh. I la darrera, aquestes tirites del nas, que s'han posat un altre pic de moda fa anys que sortiren, però ara tornen al mercat, són realment eficaces?
És veritat que és un tema super de moda. Hem vist molts atletes, Carlos Alcaraz, jugadors de futbol, motoristes, cada vegada està més de moda. I les tiretes, jo sempre dic dues coses. La primera és que ens ajuden a enfatitzar i recordar-nos que la respiració nasal és important. Tenim molts estudis que amb tiretes o sense ens diu que la respiració nasal ens ajuda a prevenir infeccions respiratòries, també a millorar la producció d'òxid nítric, que això ens ajuda a que les nostres artèries estiguin més sanes, i a nivell de rendiment esportiu hem vist, així és veritat que hi ha estudis contradictoris, però sobretot amb exercicis aeròbics de duració llarga mos podria ajudar a mantenir el rendiment.
Perfecte.
També, important, les tires, com dic jo, la punteta de la piràmide. El que és fonamental, nutrició, entreno, descans i control de l'estrès.
I de moltes gràcies, doctor Anten Pujol, especialista en endocrinologia, Sant Llatge i amant de l'esport, a més d'investigador i influencer. Gràcies i fins una altra. Bon any.
Un plaer, com sempre. Una ferrada.
20 segons, Xavi, creatina sí o no?
Sí, totalment a favor.
Importància del descans, Joan.
Total, és a dir, absolutes. I tot el que puguis fer que no vagi lligat a un bon descans no tindrà els mateixos resultats.
I tirites?
Jo particularment no, perquè me són incòmodes, però per el bé que ho vaig explicant en temps, diria que sí, que tot es suma.
Tirites, jo no en soc partidari, però també per el que he dit en temps, que a nivell social necessita millorar tantes coses abans d'emplear això Que fins que no ho haguem millorat tot, no cal ampliar tiretes.
Laura Calafat ha passat ja volant el primer programa post-Nadal. Gràcies. Sí.
Gràcies, Carlos.
Passin bona setmana, torna a Vida Saludable la setmana que ve, ja que serà dia de 7 Sant Antoni.
Són les dues.